Aquesta setmana he llegit La cartoixa de Parma, una de les dues grans obres mestres que van encimbellar Stendhal en l'Olimp dels escriptors europeus, reeditada per la Bernat Metge Universal en una afortunada traducció de Ferran Tutent. Més que una novel·la amb molts fans, que també, La cartoixa sempre ha estat un llibre molt reivindicat pels mateixos novel·listes. Avui us parlarem d'una obra total, d'una novel·la que escapa totes les etiquetes. És un llibre realista en termes històrics i un mapa de les tensions entre l'absolutisme i el liberalisme moderns, certament, però també anticipa el surrealisme mitjançant unes escenes de guerra i, sobretot, a través d'un protagonista que són autènticament delirants. Aquest és per a mi el principal goig de rellegir La cartoixa. Fa molt, però que molt de riure. Stendhal s'encarda de la majoria de l'estament nobiliari, de les aspiracions romàntiques d'un guerrer patètic com Fabrizio, i encara li resten forces per desballestar la majoria d'impostures de la Santa Mare Església. Tot això elaborant d'una forma moderníssima una teoria fluida de la identitat que exigeix molta traça filosòfica. Avui, si ens feu confiança, espero que aquesta joia tingui encara més lectors, perquè aquesta bèstia no pot acabar en mans només d'uns happy few. Aquesta setmana he llegit La cartoixa de Parma, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet l'escriptor Jaume C. Pons a l'Horda i la crítica Marina Porres. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Maians, el podcast d'On et llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Sir James, yes. Welcome back, Marina.
Bon dia.
Tot bé?
Tot bé.
Carai, quina veu més maternal que fas.
Exacte.
Se't nota una gravitas i una
exacte.
Calma.
Ara ja sempre serà així.
Quins ullets més macos.
Sí, això sí.
Fas una mirada com de escriptora nova iorquesa del segle XX.
Però és una sort de ja estar acostumada a dormir poc.
Que bé.
Jo això ho penso, perquè si no, sí que el canvi deu ser bastant gros.
Molt bé. Senyors, a veure, això és una bèstia. Podríem començar a parlar de la cartoixa pel seu pròleg. A vegades els pròlegs són innecessaris, però jo crec que aquest pròleg del Lluís Maria Tudó ens situa bé, sobretot, perquè aquesta és una novel·la, diu ell, barreja entre la, per dir-ho així, entre la forma d'explicar tradicional trobadoresca i la novel·la més realista, sobretot dels francesos, no, Jaume? I, per tant, uneix una mica aquestes dues coses, la llegenda i el retrat realista d'una època.
Jo començaré amb Esperó i continuarem lo bo. Esperó, Lluís Maria Tudó, era que no fa falta que te carreguessis amb Balzac per defensar en Stendhal. Dit això...
És que fa totxos importants, Balzac.
Però divertits, també.
Sí, sí, sí.
Val.
Jo recordo ja el mestre Llobet que va dir que un estiu es va llegir totes les obres de Balzac.
Exacte.
I vaig dir, home, pobre, t'havia acabat tieso.
Na Marina té aquí un llibre preciós que és un diàleg imaginari que va publicar en Lluís Maria Tudó, sí. Club Editor, que crec que forma part de la sintonia d'aquest text, que és una aproximació molt personal a un autor, però també molt erudita, molt sàvia, intel·ligent i al mateix temps propera. Per tant, mos parla, entre d'altres coses, d'un fet que tu també has esmentat a la introducció, com és que realment molts grans novel·listes de la història han parlat de La cartoixa de Parma de Stendhal. En Lampedusa va dir que és un cim. En Balzac, que és la novel·la més important del seu temps, se carrega en Balzac, però no per dir que li va fer un gran article, aquest salt.
Ara explicarem això.
André Gide diu que és la novel·la francesa més gran de tots els temps. Tolstoi reconeix la seva decisiva influència. I Zweig diu que és una gran mentida, però que és una mentida meravellosa.
Jo diria que és la millor definició.
Per tant, ja per anar donant pas a la Marina, que també té moltes coses interessants a dir, podem dir que és una de les novel·les a cavall entre els segles XVIII i XIX. Inicia aquesta tendència al realisme literari d'una manera molt particular, també s'ha de dir, combinant dues maneres diferents d'encarar la novel·la, una a través dels mites, l'altra a través de la descripció del seu temps, i que, a més, crec que pot enganxar molt la lectura o relectura de La cartoixa de Parma amb aquesta estrena cinematogràfica recent com és Napoleó, la pel·lícula en Ridley Scott amb en Joaquin Phoenix fent de Napoleó.
I dues versions, una que dura 2 hores i l'altra 70.
Hores, no? Per tant, ja li han fotut una bona hòstia en els Globus d'Or. I crec que tot el que hi ha d'història a la Cartoixa de Palmes no és història que hi ha amb en Ridley Scott, que és més batalla, més així, més grandiloquència, però clar, vull dir, no calia. Dit això, però, crec que és una lectura que pot estimular i m'agradaria que això, que la gent s'ho llegís també per veure geni literari. Després m'agradarà parlar com la presència en Stendhal i et sempre, intel·ligentíssima, i sobretot trobar una novel·la total a partir d'un autor total.
Clar, jo crec que aquesta novel·la s'ha de llegir d'entrada com una novel·la d'aventures, és a dir, tal com l'entenia en la seva concepció Stendhal, que llavors, diguéssim, la genialitat li vingués a més, sigui una novel·la genial, és a més, però que crec que s'ha d'entrar com una novel·la d'aventures, fugir de tota la teoria, i que només és després d'haver-la llegit, diguéssim, amb els ulls com el més innocents possibles, que s'ha de tirar tota la teoria sobre d'aquest llibre. I jo crec que realment el pròleg de Lluís Maria Tudó, que a mi m'ha agradat molt perquè és una radiografia de la novel·la i també això que deia el Jaume, una mostra de les fílies i fòbies de l'autor, però crec que està molt ben explicada aquesta idea que és una novel·la que té com a mínim 2 capes de profunditat, és a dir, la cosa de llegir-la primer com un divertiment i després quan hi entres anar veient, com en diu ell, la intel·ligència moral de Stendhal, no? Que hi ha moltes coses dins d'aquest llibre que, com heu dit, la barreja aquesta entre el, com ho diu ell, no? El romanç i la novel·la, exacte. O sigui, la cosa aquesta realista i llavors la cosa aquesta més psicològica. Sobretot, dir que hi ha 2 grans temes al llibre que el Tudó ho explica molt bé aquí, que són la llibertat i l'amor, i que per això també és una novel·la com total, jo crec, no? Que pesa... O sigui, d'aquestes que transcendeix tot perquè la història d'amor i el batec històric de fondo, que és aquesta cosa de la llibertat, pesa molt. Ho llegeixo del pròleg de Tudó directament, que ens entendrem més.
Citem les fonts.
Citem les fonts. Diu, la lluita per la llibertat política i a favor de Napoleó, que per a Fabrizio i per als altres liberals, així com per al seu inventor Henry Bale, són una mateixa cosa. És un dels vectors argumentals de la Cartoixa. Primer a Waterloo, ja ho hem vist, i després al nord d'Itàlia, durant la restauració monàrquica, quan els liberals són perseguits sense compassió. Stendhal era un liberal perdut a l'Europa de la Restauració i en molts dels seus relats, curts o llargs, es mostra sensible a aquesta situació. Va morir l'any 1842 i no va arribar a veure les conseqüències de la desfeta de les monarquies absolutes i del triomf de la burgesia, com sí que les va veure, amb gran disgust, per cert, Gustave Flaubert. És a dir, que d'una banda hi ha aquesta idea de Cartoixa, és una novel·la política, però que això només es veu després de llegir les aventures de Fabrizio. És a dir, és una novel·la d'idees. És que jo crec que aquesta és la dificultat i la gràcia, que és una novel·la d'idees, però que només te n'adones quan acabes de llegir-la. És a dir, que la llegeixes com una novel·la d'aventures, però després veus que en realitat és un manifest.
Aquest és el creuament entre el roman, entre la història de la trobadoresca, entre el personatge errant i la novel·la d'idees realista. No?
Exacte, i a més ho fa a través d'una novel·la que se mou entre la picaresca, les peripècies, les anècdotes i la desacralització. Perquè, clar, segurament una de les escenes fonamentals és aquesta gran batalla, que, gran desbaratada, boja...
Depèn de per qui.
Exacte. Gran batalla en el sentit que, i això és una de les grans virtuts d'aquest llibre, Stendhal altera la grandiloquència de lo que són les batalles èpiques i bèl·liques dintre de la història i la narrativa universal. I el que fa és la converteix en una absurditat més de la raça humana.
Sí, sembla una lluita de taverna, pràcticament, que exacte. També hi ha escenes de taverna, no? Aquella escena amb el cavall
és que la idea aquesta, que ell no se n'adona d'on ha estat lluitant fins després... Sí, la manera com construeix això, clar, és que és una idea que val una novel·la sencera,
Exacte.
Clar, expliquem una mica també de què va, és a dir, com s'arriba aquí. Aquesta és la història, bàsicament, d'un noi pijo, d'un fill de la noblesa, sobretot d'herència ostracista, és a dir, de gent del vell ordre, que com que és jove i té idees, que és una mala notícia sempre en una família d'ordre.
I una ambició estranya.
Un narcisisme físic, perquè és el noi maco de la família. Llavors es decideix allistar-se sense que li preguntin.
Sense que l'obliguin,
que aquesta és la gràcia. Perquè al principi tu penses, això serà una Bildungs roman, no? Serà
totalment.
Un noi,
per això parlava de peripècies i de picaresca.
Desafia l'ordre de la seva família i es torna un llibertari, no? També com a llibertari després fracassa, no? Perquè és que no li surt res
bé. I s'afegeix a l'exèrcit napoleònic en el punt que lluita I per això parlam de lo important que és aquesta batalla, la batalla de Waterloo, que és la desfeta de les tropes napoleòniques. I a partir d'aquí, com que s'identifica com a llistat, ha d'anar escapant. I per tant, se'n va i se refugia a Parma, a Milà, a Ferrara, a Bologna, i a partir d'aquí anam seguint els seus desplaçaments.
Mm-hmm. Clar, per això dic que és una novel·la molt divertida, perquè realment tota l'escena de la batalla, des del pobre que no sap ni utilitzar la moneda, que se l'ha de cosir els pantalons, fins a les seves relacions amb els oficials, que el tracten literalment d'imbècil. Sort que, com en tota novel·la moderna, les criades, les dones fan un paper fonamental, perquè li diuen: fill meu, ara que estàs viu, fot el camp d'aquí, perquè empalaran.
Bueno, veus que el rescaten, o sigui, veus aquesta cosa que sí que és com molt de novel·la d'aventures, de com la sort el va acompanyant de les maneres més estranyes. Llavors és com els personatges més estrafolaris, no?, que el van ajudant a sobreviure. I jo crec que d'una banda hi ha això, no? O sigui, aquesta idea de tot això de les batalles que estem explicant, però de l'altra, que per això sí, llegeixo l'altra part del pròleg del Tudor, que és la llibertat, i d'altra banda l'amor. Diu, a més de la lluita per la llibertat, hi ha una altra passió que mou les accions de la cartoixa de Parma tant o més que l'altra. L'amor o els amors? Primer de tot, l'amor desaforat que sent Gina del Dongo, duquessa Sanseverina, per Fabrizio, el seu nebot. Uh-huh. Després, l'amor que senten per la duquessa pràcticament tots els homes que apareixen a la novel·la.
A cada qual més sòrdid.
A cada qual més sòrdid i absurd, llevat precisament de Fabrizio. I finalment, l'amor de Fabrizio i Clelia, que porta al món un fill il·legítim, cosa que en certa manera confereix un caràcter circular a la trama, que tracta d'un fill bastard, que acaba engendrant un altre fill bastard.
Perquè es diu que ell també és fill d'un coronel, em sembla, sí, i no del seu pare, per això el seu pare està absent a l'inici de la novel·la.
Exacte.
Però és veritat que la manera que té de tractar estendal, o sigui, l'amor, totes les capes de les relacions romàntiques que hi ha aquest llibre, com se'n fot també de qualsevol tipus de lligam i de convenció, és una de les coses impressionants del llibre, jo crec. O sigui, que dius, va, és que realment és d'aquestes coses que només pot fer algú molt bo, perquè ho fa com qui no vol la cosa més.
Sí, és un gran retrat psicològic de tots aquests personatges a través d'una veu que és permanent, no? Aquí és on en Lluís Maria Tudon Espròla fa una distinció i diu que en Balzac se pot arribar a fer molt pesat quan filosofa i fa aquestes màximes, i que en Stendhal sempre t'acompanya, perquè és una persona que te va donant sa mà amb el procés de comprensió de totes aquestes criatures.
Sí, i a més se n'en fot, però els estima d'aquesta manera tan operística, tan mozartiana. Mm-hmm. No acaba mai. Són personatges sòrdids però durables, especialment els femenins. La noblesa femenina és molt entranyable, perquè com s'enamora entre mil i una cometes dels pretendents.
Total.
És molt divertida, també.
I clar, també hi ha una crítica contra el pes de Siglesi. Hi ha una descripció d'aquesta societat absolutista, també, que vol mantenir aquest vell ordre. Segurament per això també va interessar tant en Lampedusa. I també és el retrat d'una Europa agitada per les guerres napoleòniques i per aquesta desfeta, aquest canvi cap a una modernitat del futur, no? I en aquest sentit, una novel·la d'aquestes característiques és molt complicada de fer. En Tudor també explica que segurament l'escriptura d'aquest volum obeja dos projectes que en Stendhal tenia en marxa en el mateix temps, que per una banda era aquest retrat, aquest retrat del seu temps, però per altra una novel·la d'aventures pròpiament. I se pot veure com aquests dos llibres estan molt ben conjuntats, estan molt ben mesclats, i que aquest fil que teixeix és, com comentàvem abans, la gran i profunda intel·ligència, no només d'idees, sinó també d'emocions d'en Stendhal, que és capaç d'unir tot això amb un únic doll que realment se fa molt llegidor i que mos acompanya. I peeked in to say good night. Aquesta setmana vos vull recomanar Les amistats perilloses, de Pierre Chordelos de Laclos. Perdó si no ho pronuncio gaire bé, però sí que vos puc dir que la traducció és de Marta Giné-Gené a Desiara. Se tracta d'una història de conspiració i de seducció, de depravació i d'immoralitat, que retrata les perfídies del seu temps a través d'una novel·la malèvola de llibertinatge absolut. Pel tema està una mica lluny de la cartoixa, però crec que mos ajuda a entendre la complexitat psicològica d'uns personatges també dedicats a les conspiracions i en els amors i les truculències peripatètiques. Trobareu aquesta meravellosa obra, Les amistats perilloses, evidentment, de les llibreries Ona. Dark and bare
in our town. Aquesta setmana us vull recomanar un assaig de Lluís Maria Tudor que es titula Un diàleg imaginari, i ja n'hem parlat durant el programa. És un llibre editat per Club Editor, on el que fa Lluís Maria Tudó és destilar els seus 40 anys de classes i estudis sobre la literatura francesa, fent precisament un diàleg imaginari, com diu el títol, entre tres mestres de la literatura francesa, com són Flaubert, Proust i Stendhal. És un molt bon llibre sobre aquests tres escriptors passat per les experiències del propi Lluís Maria Tudó, que sap fer molt bé lligar l'experiència i l'escriptura. És a dir, que tot el llibre és una reflexió sobre la relació que hi ha entre el viure i l'escriure. I ja que parlem de Stendhal en aquest programa, si voleu saber més coses sobre la seva vida i la seva obra, Tudó és un fanàtic i aquí les explica molt bé.
Més enllà de les escenes de guerra, que són les parts del llibre que més han excitat aquesta teoria del retrat tan fidedigna, la gràcia que es veu en el llibre justament és que explica el moment de canvi d'ordre, però un moment en el qual els ordres es barregen, perquè aquest noi realment és un llibertari, però al final sempre li acaben salvant el cul als nobles.
Sí, sí, sí. És per això aquesta cosa de l'impàs entre el 18 i el 19, que explica el Tudó, però que realment veus que és d'aquestes obres que ho transcendeix perquè no acaba d'encaixar. És a dir, que té coses molt això, o sigui, molt del 18, i llavors coses pròpies de que no s'entendran fins al 19, o sigui, fins que les resolguin el 19 amb les concepcions de la llibertat i de la política, que tot s'entén diferent, i és com si estigués constantment entre els dos mons. Sí, sí. Stendhal aquí.
Sí, perquè hi ha una reivindicació del llibertí esbojarrat, que és ell una mica de jove, que és el noi que ben bé no sap per què és lliure, però també hi ha una reivindicació d'un món d'ordre, en certa manera, que és el que el salva, perquè al final la seva estimada, la seva familiar, d'una manera incestuosa, l'acaba primer amnistiant, després li acaben arreglant aquest viatge cap a l'església, que també és delirant.
Clar, i això és una cosa que només te n'adones després. És a dir, que també això és molt Stendhal, no? Hi ha tota l'acció, tota la narració, i a mi el que em sorprèn d'aquest llibre és que el pes de les idees no està mai tirat directament com si fos una novel·la d'idees a l'ús. És a dir, hi ha tota aquesta lectura, però tu no la fas fins després.
No es fa mai plom, a més. No et masega, Stendhal.
Mai.
Et deixa
mai
pensar.
I en aquest sentit jo crec que també ajuda molt la traducció d'en Ferran Tutem. Aplaudiments sonors. I aquí vull destacar dues coses. La primera, que ja teníem una traducció anterior d'en Pere Gimferrer, que havia publicat les millors obres de la literatura universal, col·lecció també coneguda com a Molo.
Per tant, la verda, la verd fosca.
La verd fosca, aquesta amb un retrat d'en Stendhal allà al front.
És veritat.
I que aquesta nova traducció mos demostra la gran vitalitat de les traduccions de qualitat que tenim ara mateix en llengua catalana. Per tant, en Ferran Tutem fa un gran esforç, en Lluís Maria Tudó també defensa algunes d'aquestes tries, perquè com bé sabem en català, traduir no és trair, traduir és triar. I s'ha de dir que també altra cosa és que m'agrada defensar molt aquesta col·lecció de Bernat Metge Universal, perquè mos està proporcionant joies cada any. Dues de les més celebrades, segurament, i que han obtingut premi, són la de Crim i Càstig d'en Dostoyevski a cura d'en Miquel Cabal i la de Orgull i Prejudici de Jane Austen en traducció en Yannick Garcia. La primera va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona a traducció i la segona és el primer premi Aurora Bertrana de traducció de Nova Fundació en els Premis Literaris de Girona. He de dir que també és molt difícil competir, perquè estem parlant de grans clàssics universals, és una col·lecció fantàstica i estan agafant els millors traductors possibles. Els contes filosòfics d'en Voltaire a cura d'en Joan Lluís Lluís o Robinson Crusoe d'en Daniel Defoe a cura d'en Esther Tallada. I després amb persones que fan traduccions molt bones i molt boniques, i aquí també vàrem parlar de Cap al Far en traducció de Xavier Pàmies d'en Virginia Woolf, en la qual cosa és una col·lecció reincident perquè estan fent un gran esforç per portar obres que o bé teníem o que no teníem, però noves traduccions molt ben presentades i amb un disseny magnífic. Per tant, des d'aquí un gran elogi.
Sí, a més és una traducció molt clara. Jo diria que aquest idioma tan cristal·lí de l'Stendhal el recull molt ben Tutem, però que també té una riquesa lèxica, especialment, per exemple, en els insults, en els adjectius, que és molt planiana.
Sí. Sí, bueno, o sigui, es nota molt que no hi ha res deixat, diguéssim, sense pensar en la traducció de Tutem. Ho explica una mica ell a la justificació i vaig veure una entrevista que, quan va anar el Grasset, el Tutem, a parlar del llibre, que explicava molt bé, o sigui, jo crec que situa la seva traducció i alhora situa molt bé Stendhal amb això que estem donant voltes tota l'estona d'aquesta cosa d'un senyor no encaixat en una època i que la novel·la aquesta està entre dos mons. És una idea que l'explicava molt, molt i molt bé.
Ah, això és un tema també que surt al llibre, que és el tema de la no identitat. En aquest sentit, hi ha una lectura abans, també posmo d'aquest llibre, perquè realment, bueno, hi ha el propi autor que era un autor molt famós però que es presentava amb pseudònim, ens parla d'uns personatges que canvien constantment de nom, depenent del matrimoni, però que també que canvien d'identitat, no? Aquesta és la gràcia de la segona part de la...
Absolutament.
És a dir, a mi m'agrada molt com cada cop que Fabrizio té un fracàs pràcticament es reinventa, no? I això està molt ben vist. I és una lectura molt moderna aquesta, que segurament Stendhal potser no és la que havia anticipat, però sí que és cert que dius, no, aquest paio que era un llibertí ara és un monjo i no acaba de ser ni un monjo ni un llibertí, això a Stendhal li interessa molt, els contorns també del jo.
És que és molt bonic el paral·lelisme amb la seva pròpia vida. Clar. I que precisament és la font de la mania, això ho explica molt bé el Lluís Maria Tudó en aquest llibre que hem citat abans, Un diàleg imaginari, que és que, clar, Flaubert i Proust odiaven una mica Stendhal en el sentit que deien, hosti, nosaltres que estem tancats a casa, devots, o sigui, amb devoció plena a la nostra obra, sense fer uns grans sacrificis, i aquest tio, Stendhal, que mai se sap on és, que està tot el dia viatjant amunt i avall per Europa, que fa servir 53 pseudònims diferents perquè cada dia vol ser una persona diferent, i aquest tio, que està fent aquesta vida dissoluta, pot escriure aquests llibres, em sembla injust.
I en 40 i escaig dies. Encara que sigui mentida,
això diu ell.
Encara que siguin 80,
això diu ell.
És un mèrit, eh?
De fet, s'ha de dir que ell mateix reconeixia que dictava. I segurament part d'aquesta agilitat del llenguatge respon en aquesta oralitat, com una contarella.
Especialment els diàlegs, que els diàlegs són molt extraordinaris.
I després ell ho feia dictar, el secretari li passava paper i ell corregia damunt paper. Per tant, ell continuava esmolant, no era que fos genial i ho fes a la primera, sinó que hi ha una voluntat d'estil. I segurament Stendhal és també aquesta voluntat d'estil i aquesta capacitat de reeiximent. Per això, la gent no ha de tenir por de llegir aquest llibre, perquè és un llibre que entra molt bé, la traducció està molt ben feta, Stendhal té un estil fantàstic, en la qual cosa és un llibre molt llegidor. I jo crec que pot ser una lectura perfecta per aquestes temporades estacionals de
bogeria
vacances,
col·lectiva.
O de bogeria, ja sigui per festes de Nadal, ja sigui per l'estiu, però diu, ostres, ara agafaré això, perquè és un llibre mal de deixar. Em vaig sentir que vas llegint, vas girant pàgina i tens ganes de saber què és el que passa a continuació. Per tant, no hem de tenir por dels clàssics, perquè com diu en Calvino, que enguany fa 100 anys del seu naixement, els clàssics són aquests llibres que ens poden proporcionar també un gran gaudi estètic i ètic.
I a més aquest especialment, perquè, o sigui, jo crec que amb altres novel·les es pot tenir por de dir, oh, ara m'he d'enfrontar aquest llibre, però realment no és el cas de La cartoixa de Parma, que es pot llegir això, o sigui, com una novel·la completament d'aventures i llavors després treballar-la, però sempre a posteriori. Vull dir que és una lectura realment que no ha d'espantar ningú per entendre'ns.
Sí, fa molt bon recomanant aquests dies de cristologia o de sobrecristologia, perquè també l'anticlericalisme és important.
Déu-n'hi-do, sí.
Sobretot a la segona part. A mi m'ha interessat molt, no?, la crítica a la Santa Mare en un moment on tampoc devia ser tan fàcil, és molt valenta.
Absolutament. I també és que semblen dos llibres diferents del principi, de la primera part a la segona part. Però aquesta diferència no és una cosa que diguis ara m'està mesclant ous en caragols, com deim a Mallorca. No, no. Al contrari, és una fluïdesa i segurament part d'aquesta fluïdesa que comentaves tu abans, Bernat, respon al fet que sigui un text tan modern. Un text tan modern que llegit avui pot agafar altres dimensions. Amb aquesta cosa, la fluctuació de la personalitat, que no hi hagi un ego fix, que hi hagi aquesta capacitat de reinvenció constant, d'adaptació. En aquest sentit, és una novel·la que se podria haver publicat perfectament en el segle XXI, perquè realment conté tots aquests paisatges, no? Té una cosa més tirana clàssica, com aquestes batalles o aquesta descripció, però després, la manera com està configurat els personatges, que no són personatges, sinó que són persones, és d'una gran destresa i d'una gran capacitat.
Sí, a més, jo crec que vivim justament en una època molt esquizofrènica, perquè sobretot el món de la virtualitat ens ha donat la falsa possibilitat de transvestir-nos, no? Cadascú té una identitat a Twitter, cadascú té una identitat a Facebook i cadascú té una identitat mediàtica i després a casa tots som uns altres. I jo l'he llegit molt des d'aquest punt de vista, potser perquè és una obsessió personal, però crec que ho permet, perquè realment el personatge és que és justament el contrari d'una Bildung Roman. És un personatge que contínuament es desfà, tot i que manté alguns trets com la bellesa, la capacitat de seducció, perquè també és un gran llibre sobre la seducció, però també és un seductor molt curiós, perquè no és un seductor molt actiu, és un noi que a les situacions bàsicament s'hi troba.
Sí.
L'exemple de la guerra és clar, no? Vull dir, es troba enmig d'una batalla, però perquè hi arriba, no sap ni com hi arriba.
Sí, sí, sí.
No sap com arriba als llocs.
Jo crec que realment és interessantíssim llegir-lo en paral·lel a mirar coses sobre la vida de Stendhal. El Lluís Maria Tudó amb aquest llibre, això, Un diàleg imaginari, que és com una gran introducció, després el recomanaré, però que és una gran introducció a aquest autor. Quan més coses coneixes sobre la vida de Stendhal, vas veient els paral·lelismes que té, com necessitava la vida que va viure per escriure el que va escriure i quin sentit té fer-ho. És un escriptor realment molt particular. Volia llegir una cosa d'aquest llibre abans de... per si se m'acaba el temps, perquè amb aquesta mania que li tenia a Balzac, Tudó comença un capítol amb dues cites, que una de Flaubert que diu "aquest idiota de Stendhal" i una cita de Proust que diu "per Stendhal la literatura no és més que el succedani d'una vetllada amb un bon licor". I comença el capítol dient: de la primera frase, la de Flaubert, s'ha de deduir que Flaubert no sentia gaire simpatia per Stendhal. A més d'aquesta andanada, l'autor de Madame Bovary també va escriure: "trobo el roig i el negre mal escrit i incomprensible pel que fa a caràcters i intencions. Quan a Bale, després d'haver llegit el roig i el negre, no he entès mai l'entusiasme de Balzac per un escriptor així". Llavors, diu, pot semblar estranya aquesta incomprensió del roig i el negre per part d'un home intel·ligent i culte, autor, a més, de l'educació sentimental. Una novel·la que té analogies evidents amb algunes obres de Stendhal, i si atribuíssim aquest menyspreu flaubertià a la coneguda incúria estilística de Stendhal, que no es preocupava gaire de corregir els seus textos i que, segons va deixar escrit i s'ha repetit moltíssim, tenia com a ideal de prosa el Codi Civil Napoleònic. Diu, llavors hauríem de recordar que el mateix Flaubert va dir de Balzac en una carta molt citada: quin home hauria estat Balzac si hagués sabut escriure? Només li va faltar això. Però un artista no hauria fet tant, no hauria tingut aquesta amplària. És a dir, que aquesta mena d'absolució que Flaubert atorga al mal estil de Balzac la nega Stendhal. Llegeixo això perquè és una idea del to i dels temes que hi ha en aquest llibre, que jo trobo interessantíssim com a complement de la cartoixa i interessantíssim per veure també l'imaginari Tudó.
També val molt la pena llegir Stendhal les biografies de músics que va fer, perquè era un gran musiquero i te n'adones del sentit operístic de moltes de les escenes, a part de que l'òpera també forma part de... d'alguns moments. Hi ha coses molt interessants que passen a les llotges de l'escala de Milà.
Sobretot a les llotges.
Com a totes les llotges. Clar, quina llotja està lliure de pecats?
No, però a més, l'òpera devia ser una inspiració. O sigui, en el sentit de que per l'estructura, pel ritme, pel
tot... Pel vodevil i sobretot per les situacions... Ell té un llibre de Mozart, no? Hi ha moltes situacions que a través de la música dramàticament són inversemblants i que a través de la música dius, hosti, aquests... Mozart, Rossini, que també li agradava molt, les fan semblar molt, molt versemblants. Llavors jo crec que els llibres de música que va escriure també són una molt bona pista per entendre aquest pàjaro.
Com el cine avui en dia. El cine és una definitiva influència, per aquesta època era l'òpera o aquests grans espectacles musicals que en Wagner volia convertir en un art total, no? Vull dir, unes prepel·lícules eren les òperes d'en Wagner.
Doncs com deia en Jaume, no descuideu aquesta col·lecció tan fantàstica de la Bernat Metge Universal, no descuideu tampoc la col·lecció, n'hem parlat aquí dels textos clàssics de Grècia, fa poc vam parlar amb el Miquel Candel sobre la política d'Aristòtil, realment és una editorial que està fent molt bona feina a través de gent com en Raül Garrigasait i que també té el Festival Clàssics, que enguany ha estat un èxit amb algunes propostes molt interessants. Publiquen dues novetats per any, no, Jaume? Pràcticament dues, fins i tot algun any tres. O sigui que tindrem teca de la col·lecció blanca per molts anys.
Sí.
Senyors, que vagi tot molt bé.
Fins ara.
Ué!